Bé, doncs els tenim aquí, encara que sentiu aquesta sintonia, avui no és dilluns. Hem fet un canvi i aquesta temporada, tot i que ja s'han estrenat, els núvols ens arribaran els dimarts a aquesta hora. Saludem ja els seus components, la Irene, el Marc i el Guillem. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si no tenim els micros oberts, em sembla que no us podrem sentir, ara sí, diria.
Sí, ara sí. Bon dia a tothom.
Ara sí? Molt bé.
Ja som aquí.
Bé, doncs, avui què ens heu preparat? Què porteu?
Doncs, mira, avui us portem un fenomen esportiu amb el qual parlarem del món de l'handbol. Després, com sempre, continuarem amb la tendència, amb les tendències a les xarxes. I per acabar, les recomanacions amb els joves escampant la boira.
Molt bé, doncs anem molt ràpidament a conèixer el protagonista d'avui, el fenomen.
Molt bones, núvols. Avui tenim a l'estudi amb nosaltres el segon fenomen de la temporada. Ell és en David López, l'entrenador del primer equip de l'handbol Sant Cugat i tota una entitat a Catalunya en aquest esport. Recentment ha estat nomenat com a nou seleccionador català en categoria juvenil masculina, un gran reconeixement a la seva trajectòria com a entrenador. Parlarem amb ell sobre això i molt més. Benvingut, David.
Bon dia i moltes gràcies.
Primer de tot, David, com veus aquesta temporada amb el primer equip de Sant Cugat que també entrenes? Quins objectius teniu en general?
Doncs ha estat una temporada amb força canvis a nivell de plantilla. Hem perdut alguns jugadors que portaven força anys a l'equip i hem incorporat especialment gent de la casa. En aquest sentit, doncs, sí que hi ha canvis, requerirem una certa adaptació d'alguns jugadors, però la veritat és que volem ser ambiciosos. Penso que tenim un bon equip i que no hauríem de patir, això segur.
Ja és la teva segona temporada en el càrrec. Com veus l'equip respecte a l'any passat?
Doncs, com et comentava, sí que hem perdut alguns jugadors, alguns amb cert pes, sobretot a la faceta defensiva, però hem incorporat doncs, jugadors del segon equip especialment, algun juvenil, i jo crec que aquest any tenim més alternatives en atac, més opcions, i de fet doncs, hi ha un fet que és molt positiu per l'equip, que a diferència de l'any passat, doncs, aquest any em toca fer de dolent, entre cometes, i em toca fer convocatòries, cosa que sempre és un factor que agrada als entrenadors, tot i la part desagradable, i que el que fa precisament és que hi hagi més competitivitat dintre de la plantilla.
Què és el que més et motiva com a entrenador?
Per mi, com a entrenador, ja sigui en categoria sènior com en base, sobretot em motiva el dia a dia perquè m'agrada molt entrenar i la veritat és que hi ha dies que vas a entrenar cansat perquè al final tampoc és una feina, no? És un hobby pagat, en certa manera, però un hobby. I el dia a dia és motivant. Arribes a la pista, t'hi poses i veus els jugadors amb ganes de fer coses i és molt motivant. I després l'altre gran factor de motivació per mi és la millora de l'equip. Quan veus l'evolució de l'equip, quan analitzes l'equip que agafes al principi de temporada i el pas de les setmanes i totes aquelles coses que canvien i que milloren, doncs la veritat és que fa que et sentis orgullós.
Abans has parlat també d'alguns jugadors del planter. Com veus el futur del club? Creus que hi ha una bona estructura a nivell d'inferiors i tal?
La veritat és que Sant Cugat, doncs, en els últims anys ha fet un creixement important a nivell esportiu. Hi ha sobretot una gran quantitat de jugadors, hi ha molts equips, i entre aquests equips, últimament, la majoria estan a Lliga Catalana, que és la màxima categoria en base, i tenim equips amb nivell. Tenim uns bons entrenadors també en base, tant en categoria juvenil, cadet com infantil, ja sigui en els primers equips i en els segons i tercers equips. I la veritat és que ara mateix la base de l'handbol Sant Cugat gaudeix de molt bona salut.
Com hem dit, aquesta temporada va ser nomenat entrenador de la selecció catalana juvenil masculina. Què suposa en la teva trajectòria personal convertir-te en seleccionador català?
Doncs, sobretot un premi, perquè la veritat és que era quelcom que no esperava. Havia estat a la selecció catalana juvenil fa uns anys com a delegat, que és una figura totalment diferent, i la veritat és que va ser una sorpresa i un premi, perquè al final doncs, és un orgull i un reconeixement, com vosaltres heu dit al principi, a la trajectòria, i és un repte que agafo amb moltes ganes, perquè suposa entrenar jugadors que tenen molt nivell, suposa anar a disputar uns campionats territorials contra altres seleccions amb molt de nivell, i al final doncs, també implica un creixement personal i esportiu per mi.
I en quina situació, precisament, es troba l'equip de la selecció catalana que començaràs a entrenar? Ja has decidit les primeres convocatòries?
Doncs mira, precisament el dia 16 hi haurà una concentració amb dos entrenaments en la qual doncs, aproximadament veurem uns 40 jugadors, o més aviat entrenarem amb uns 40 jugadors, perquè sí que és veritat que portem setmanes en què hem vist partits, quan parlo d'em, parlo del meu staff, no? de jo i el segon entrenador, l'Eloi Vila, a qui dono records, i també el David, el nostre delegat. Doncs hem vist partits, ja sigui via vídeo o ja sigui desplaçant-nos als partits, i ja estem ara mateix doncs, fent la primera tasca, que és una mica la de scouting, que li diem, i a partir d'aquí doncs, farem una primera selecció amb 40 jugadors i anirem doncs, estrenyent una mica el cercle fins que arribem als 16-17 que ens podem emportar a Vigo.
Em permeteu que li pregunti al David, abans li heu preguntat per la base, pel planter de l'handbol Sant Cugat, i ara estava parlant de convocatòries d'aquesta categoria, una categoria més jove que la sènior. Jo no sé si algun dels jugadors que hi ha a Sant Cugat tenen opcions.
Doncs la veritat és que, com dèiem, hi ha una bona salut a la pedrera de l'handbol Sant Cugat i tenim un juvenil que està classificat a Lliga Catalana, que l'altre dia va debutar amb victòria i amb molt bones sensacions, que durant la pretemporada ha guanyat un equip com és Granollers, que és un habitual en els campionats d'Espanya, i tenim un juvenil que té jugadors molt interessants i que tenen opcions. I de fet, doncs, no enganyo ningú si dic que a la primera convocatòria segur que hi haurà jugadors de l'handbol Sant Cugat.
I segurament que és complicat perquè ser entrenador d'un primer equip d'un club i després exercir de seleccionador català, encara que sigui d'una altra categoria, el fet d'estar lligat a una entitat no et complica una mica més la situació?
Sí, és evident que hi haurà gent que mirarà amb lupa i que doncs, hi haurà potser malpensats que pensaran que a l'hora de fer la convocatòria doncs, tinc en compte els meus colors santcugatencs. Jo la veritat és que precisament per salut mental, entre cometes, intento primer no sentir molt aquestes coses i després distribuir-me els dies de feina de manera que els dies que treballo pensant en clau selecció catalana doncs em dedico només a selecció catalana, només als jugadors de la selecció catalana, i els dies que li dedico al club són uns altres dies. Crec que és la manera de no barrejar, tot i que és evident, i no enganyo ningú tampoc, que tinc més coneixement de molts jugadors de Sant Cugat que no pas d'altres clubs, i això doncs, sí que dona un petit avantatge a algun jugador de Sant Cugat.
I en relació doncs, a aquesta planificació de la temporada amb la selecció, tens alguns projectes, idees ja en ment sobre l'estructura de l'equip, els objectius que vols perseguir al llarg de la temporada?
Sobre la selecció,
sí.
Parlem. Sí, a veure, la veritat és que el model de joc que proposem amb la selecció és un model de joc bastant semblant, amb moltes similituds al que practiquem amb el primer equip de l'handbol Sant Cugat. I pel que fa a jugadors, doncs sí que és veritat que hi ha alguns jugadors que són fixes pràcticament, no?, i diríem que fins a arribar als 17, doncs no ho sé, tampoc no et podria dir un número ara exacte, però sí que és veritat que hi ha alguns jugadors que estaran amb tota seguretat, hi ha jugadors, penseu que tot i que tenen edat juvenil, doncs estan jugant al segon equip del Barça o al segon equip de Granollers, són jugadors, per tant, doncs que parteixen amb més possibilitats que d'altres, i després, com dic, també doncs, equips com Barça i Granollers són jugadors on tenen molt de nivell, i després, doncs, a vegades la complicació rau en completar aquestes convocatòries amb altres jugadors d'altres clubs que tenen nivells molt similars, però que a vegades sí que és veritat que a l'hora de competir amb la selecció catalana i a l'hora de competir amb uns campionats d'Espanya hi ha jugadors que els hi trobes aquesta falta de competitivitat que sí que és veritat que els jugadors d'equips grans sí que tenen.
L'handbol és la teva vida. Portes jugant molts anys, després com a entrenador. Què et va dur a començar a jugar a l'handbol?
La veritat és que, mira, jo vaig començar a jugar handbol a la meva escola, a l'escola Bonamar de Poblenou, i era l'esport per eminència, no? Tots els nens, pràcticament, ara és políticament incorrecte, no?, parlar d'això, però diguéssim que en aquella època les nenes jugaven a bàsquet i els nens jugaven a handbol, no? Era la tradició de la nostra escola. Aleshores, vaig començar a jugar handbol pràcticament per inèrcia. El meu germà gran havia jugat handbol i la veritat és que com a jugador, sobretot en categories de base, era bastant desastre, era bastant dolentot. Vaig acabar a la porteria, curiosament, perquè no agafava la pilota pràcticament com a jugador. I sí que és veritat doncs, que després, amb el pas dels anys, vaig agafar més afició, també, vaig entrenar més fort, i se'm va inculcar aquest coquet que al principi no tenia i que ja al voltant dels 17-18 anys sí que ja em va calar. Porto ara mateix, doncs, tinc 34 i porto més de mitja vida dedicada a l'handbol. Més de mitja vida entrenant equips d'handbol. Primer equips de base i últimament ja equips més grans.
Quan et van proposar el càrrec de seleccionador a Catalunya, vas tenir clar des d'un principi acceptar aquest nou repte il·lusionant o vas necessitar temps per poder plantejar-t'ho bé?
Per part meva, sí. A nivell laboral, doncs, havia deixat també la direcció de l'escola i en aquest sentit doncs, havia buidat una mica el meu temps. Sí que és veritat que vaig consultar-ho amb la meva parella perquè al final és una decisió que ha de ser compartida. Però, com et dic, en el moment en què m'ho van proposar, doncs, jo vaig tenir clar que m'agradaria tirar-ho endavant. Ho vaig consultar amb la parella i ella també ho va entendre i aquí estem.
I com a entrenador, ara que has dit que entrenes a categories més altes, diguéssim, que també això comporta més edat, quin paper tens tu dins d'entrenador? Marques les distàncies? Deixes influir-te també com un més de l'equip?
La veritat és que el Guillem us ho pot dir, de fet, perquè ha estat jugador meu, i considero que tinc una relació bastant propera amb els meus jugadors. Forma part també de la meva manera de ser i així és com em surt. Sí que és veritat que hi ha moments en què has de mantenir les distàncies. També el fet de que sigui un entrenador jove, com dic, tinc 34 anys i alguns dels meus jugadors doncs, tenen pocs anys menys que jo, això fa també que la proximitat generacional sigui més fàcil, no? Molts divendres, per exemple, doncs, després d'entrenar ens anem a la Unió a sopar, però sí que és veritat que intento mantenir un punt d'equidistància, no? Hi ha un moment en què entenc que ells són els meus jugadors, que jo sóc l'entrenador, i això, doncs sopem junts, i per exemple, doncs jo ja, quan ells se'n van a prendre alguna cosa, se'n van de festa, jo ja no vull saber què passa allà. Crec que és millor per tots.
No hi ha cap dubte que has arribat ja molt lluny. Tot i així, tens algun neguit, vull dir, aspires a arribar més lluny, algun desig?
La veritat és que intento plantejar-m'ho el dia a dia, perquè fa uns anys tampoc hagués pensat arribar a portar un equip a Nacional, però sí que és veritat que en els últims anys les coses, tot i que he tingut alguns moments més complicats a nivell esportiu, en general les coses m'han sortit bé i vas avançant dia a dia. Jo crec que la millor manera de plantejar-t'ho és disfrutar del que estàs fent. Ara mateix estic disfrutant molt, estic molt a gust a Sant Cugat, però sí que és veritat doncs, que de tant en tant t'apareix una petita il·lusió, no? I penses que potser estaria bé. Però és veritat que també en el nostre país és molt complicat donar el salt. A nivell professional, l'handbol no té una gran dotació econòmica, no és fàcil, implica també molta inestabilitat a nivell familiar, no? Si t'has de desplaçar, doncs has de moure família. I ara mateix ho veig com una opció molt llunyana. Ara prefereixo, com us dic, centrar-me en aquí a estar a Sant Cugat, que estic molt a gust, estic molt content, i el que m'agradaria doncs, és que aquest creixement esportiu també el pogués experimentar l'handbol Sant Cugat, i que l'equip anés creixent any a any, i el club també.
Molt bé, doncs agraïm al David López que avui ens hagi acompanyat i li desitgem moltíssima sort en aquesta nova etapa, més feina, però dins d'una disciplina, d'una obligació que a tu ja t'agrada.
La veritat és que sí, m'agrada molt, no m'enganyo pas.
Molt bé, doncs que et vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I moltíssimes gràcies.
Fins
nois, anem a tendències?
Sí.
Vinga.
Som-hi.
Seguim amb la nostra secció habitual on us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials durant els últims dies. Una aplicació sorprenent, polèmiques a internet i molt més. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down.
Comencem amb una aplicació per mòbils que està triomfant arreu del món. Es tracta de AJ Plus, un portal de notícies i documentals molt interessants per mantenir informats els joves d'avui dia. És una plataforma interactiva creada pel canal de notícies Al Jazeera, però 100% adaptada al públic juvenil.
Hi podreu trobar notícies de política, de cultura i de tendències, però sempre enfocades al format audiovisual. El seu principal objectiu és que els joves es qüestionin certs aspectes de la nostra societat actual, com el racisme o els drets humans, i que sovint són ignorats pels mitjans de comunicació tradicionals.
L'aplicació està disponible tant per iPhones com per Androids i és completament gratuïta. També tenen un canal de YouTube i perfils a Twitter, Facebook i Instagram. Si voleu estar informats, ja sabeu núvols. AJ Plus és la vostra aplicació.
Seguim amb una notícia relacionada amb la xarxa social Twitter. Aquesta plataforma ha duplicat la quantitat de caràcters que es poden incloure en un missatge o parlant en propietat en una piulada.
Tenint en compte que Twitter sempre s'ha caracteritzat per escriure missatges curts, breus i concisos, aquest és un canvi molt significatiu. Molts usuaris han manifestat el seu descontentament envers aquesta actualització, però si ho han fet és perquè no han llegit la notícia del tot bé.
Perquè Twitter s'ha plantejat aquesta nova mesura d'una forma experimental i no afectarà, almenys a curt plaç, a tots els usuaris. A través del seu blog oficial, la companyia ha anunciat l'inici d'un experiment en el qual un grup petit d'usuaris a nivell mundial, sense especificar-ne el nombre exacte, tindrà l'oportunitat d'escriure tuits de fins a 280 caràcters. La selecció, segons diuen, s'ha fet de manera aleatòria. Put your flags up in the sky,
Per acabar, us recomanem un llibre. Probablement us estareu preguntant per què us recomanem un llibre a la secció de tendències a les xarxes. El cas és que aquest llibre és fruit de la feina d'una de les pàgines més populars d'internet de Catalunya, adolescents.cat.
El web va dirigit, com indica el nom, als adolescents. En ell es plantegen tots els problemes que afecten els joves, ja siguin de tipus sexual, psicològic, entre d'altres. A més, en les seccions més populars destaca la dels secrets, en què de forma anònima pots publicar les teves intimitats o neguits i esperar que experts et donin un bon consell.
Doncs bé, després de múltiples peticions sobre la publicació d'un llibre, fent un recull de tots aquests secrets, adolescents.cat per fi ha publicat el llibre 500 secrets adolescents, que a hores d'ara és èxit de ventes, sent el més venut entre els joves, amb un preu de 9,45 €.
Per acabar el programa d'avui, als Núvols us portem tot de recomanacions de pel·lícules, sèries, llibres i música perquè pugueu gaudir del temps lliure entre tanta feina. Comencem amb un llibre. Oh, misty eye of the mountain below.
Keep careful watch of my... El llibre d'avui és El secreto, de Donna Tartt. Aquesta novel·la narra la història d'un assassinat dins d'un grup d'amics. 6 joves es coneixen en una universitat d'èlit a Vermont i entre ells mateixos planegen l'homicidi d'un dels membres del grup.
Anys després, el narrador explica l'escabrosa experiència que va viure amb els seus companys quan era jove. El llibre, doncs, tracta d'explicar tota la història des d'un principi perquè el lector descobreixi el secret que s'amaga darrere d'aquests joves.
És un llibre llarg, té unes 620 pàgines, però us enganxarà la primera. De fet, aquest llibre es considera avui dia un clàssic modern en literatura. Està disponible a les llibreries per 15 € i en paper 10 en format digital. Continuem amb la sèrie.
En el programa d'avui us presentem la sèrie estadounidenca Westworld, estrenada l'any 2016 i creada per Jonathan Nolan, qui també va dirigir-ne alguns episodis. La sèrie compta amb actors de renom mundial com Anthony Hopkins o Ed Harris.
Us situem. Westworld és un parc d'atraccions futurista i controlat per alta tecnologia, dirigit pel doctor Robert Ford, interpretat per Anthony Hopkins. Les instal·lacions compten amb androides, l'aparença física dels quals és humana.
Gràcies a ells, els visitants poden donar via lliure als seus instints i viure qualsevol tipus d'aventura o fantasia, per molt obscura o perillosa que sigui, sabent que els robots no els faran mai cap mal. Aquesta és la situació que ens planteja la sèrie. Oi que té ganxo? Doncs la podreu trobar a HBO.
Continuem amb Clau Cinèfila. Avui us volem recomanar el film nord-americà La Promesa, també de l'any 2016. Està dirigit per Terry George i protagonitzat per actors de gran prestigi a Hollywood com Oscar Isaac, Charlotte Le Bon i Kristen Bell. El llargmetratge té una durada d'uns 134 minuts aproximadament i us en fem, com sempre, una breu sinopsis.
La Promesa ens situa als anys 20, una època convulsa, amb el context de la Primera Guerra Mundial i la caiguda de l'Imperi Otomà. Mikhail Bogosian, interpretat per Oscar Isaac, és un apotecari armeni que viu en un poble de les muntanyes i viatja a Constantinople amb l'objectiu de seguir formant-se com a metge.
Allà coneix a l'Anna, representada per Charlotte Le Bon, una guapa i sofisticada jove armènia per la qual sent una atracció immediata. Però en Chris Myers, interpretat per Christian Bale, un prestigiós periodista americà que cobreix el conflicte, també s'enamorarà de la jove Anna.
Així doncs, amb el transfons del genocidi armeni perpetrat per l'imperi turc, aquest trio amorós haurà de lluitar per l'amor, la lleialtat, però també la supervivència.
I com no podia ser d'una altra manera, acabem amb la secció musical. Us deixem amb el nou gran hit de Charango. La cançó que sentiu de fons és Agafant d'Horitzó, una producció feta en col·laboració amb Gemma Humet, Espancat, Cesc Freixas, Les Colontai i Ascensa Furore.
Charango, després de 4 discos, va decidir donar suport a l'1 d'octubre a través de la música. La cançó està dedicada a la reivindicació dels drets individuals i col·lectius. Nosaltres marxem, però aquí us deixem perquè la gaudiu. Adeu, núvols, ens veiem aviat.
Doncs moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve. Gràcies, Marc, Guillem, Irene, que vagi molt bé. Ens tornem a trobar d'aquí una setmaneta. Adeu-siau.
Adeu.
Adeu. A veure. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent del mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Que no es guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant l'horitzó.
Ho tindrem tot i es parlarà de vida.